informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 2 de maig, avui el programa abordarà la menopausa. Recordin que la menopausa és el cessament natural i definitiu de la menstruació i la fertilitat, confirmat després dels 12 mesos sense regla. Generalment, sols són dones d'entre 46 i 55 anys. I està provocat per la caiguda d'estrògens, que comporta canvis físics i emocionals com fogots, sudoració, insomni i canvis d'humor. Avui abordarem amb la ginecòloga de l'Hospital de Son Espases, la doctora Carmen Simón, experta en menopausa, com la dona ha de demanar ajuda als especialistes en cas de no adaptar-se adequadament en aquesta fase, que és una etapa de la vida que pot precisar de tractament i que cal normalitzar i poder xerrar-ho obertament. La doctora Simón serà en altres estudis d'IB3 Ràdio i també sentirem l'opinió de Magdalena Júlia Català, que ella és vocal de comares del Col·legi Infermeres i Infermers de les Balears, i a més tindran testimonis de dones amb menopausa que ens contaran el seu cas i la seva experiència. Xerraran també, per cert, d'humanització de la salut i d'una bona i correcta higiene de mans per evitar contagis i malalties, tota vegada que dimarts que ve se celebra el Dia Mundial de com rentar-nos les mans. Són alguns dels temes de portada en un programa que ja comença. Benvinguts a Vida Saludable. Senten vostès la sintonia informativa sanitària de la setmana xerrant d'humanització. Aquesta setmana s'ha presentat una nova guia visual d'assistència sanitària per a pacients amb dificultats cognitives. Hem de destacar que la infermera creadora i coordinadora de l'edició de la guia és Cristina García Corbillo.
Bon dia a tots els nostres oients d'IB3 Ràdio, fidels com sempre. Bon dia, Carlos.
Bon dia.
Aquesta guia visual d'assistència sanitària dissenyada per l'associació Masquetea està formada per més de 150 seqüències adaptades a pictogrames que procedeixen del portal aragonès de comunicació augmentativa i alternativa. Tots els pictogrames han estat validats prèviament per un equip de professionals validadors de Madiva, constituït per un grup heterogeni de persones amb discapacitat intel·lectual per complir i garantir els drets de tothom.
Amb aquesta guia es representen els diversos processos assistencials per mitjà de suports visuals o pictogrames. Està estructurada en 7 apartats: entrevista, exploració i constants, proves, diagnòstics, intervenció del personal sanitari, tractament, cures hospitalaris i gestió de casos. Resulta essencial subratllar que alhora se'n beneficiarà tota la població infantil, gent gran, persones amb dificultats d'alfabetització i amb barreres idiomàtiques.
Volem conversar amb dues persones protagonistes, tant de l'esmentada guia com de la seva presentació. Donar la benvinguda a l'infermera creadora i coordinadora de l'edició de la guia. Ella és Cristina García Corbillo. Bon dia, Cristina.
Hola, què tal? Buenos días.
I també ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic el subdirector d'Humanització del Servei de Salut, Gabriel Rojo, que va ser present, com dèiem, a la posada en escena de la guia. Bon dia, senyor Rojo, gràcies per participar al nostre programa, tots dos.
Bon dia, gràcies.
Cristina, començant per tu, per què vares voler crear aquesta guia? En quin objectiu? D'on te neix?
Un objectiu crucial i bàsic, ¿no?, que és facilitar la comprensió. Y facilitar la comprensión a todos los usuarios, pacientes, ¿no?, que en el día a día, en el proceso asistencial, necesitamos explicar cuestiones tan importantes, ¿no?, como es el cuidado de la salud de una persona, ¿no? Y tomamos conciencia a pie de cama, que es muy necesario. Hablamos de calidad asistencial y además hablamos de un derecho, ¿no?, intrínseco a la dignidad del paciente, ¿no?, y como no, a cumplir aparte las leyes existentes, ¿no? Pero básicamente es la conciencia que tenemos, ¿no?, desde el Servei de hacer proyectos que van más allá, ¿no?, en accesibilidad.
Y Cristina, perquè tothom ho entengui, perquè som un mitjà radiofònic, però podries fer una descripció. Sí. Com funcionen els pictogrames? Anticipen informació al pacient?
Exacto, sí. Es necesario puntualizar, ¿no?, que esa guía visual está dentro de una web, es una, funciona como una aplicación en la que cualquier profesional y cualquier paciente o usuario puede utilizarla, ¿no? Está libre. Efectivamente, lo maravilloso de la guía, que no solo ayuda a comprender y a poder expresar ambas cosas, es anticipar. Y anticipamos cuando un proceso, como puede ser una analítica de sangre, la describes de forma secuenciada, con un lenguaje claro y con esas imágenes que la va acompañando, ¿no?, a la escritura. De tal forma que la familia desde casa puede trabajarlo con su hijo, con el adulto o con las personas mayores que tengan dificultad en la comprensión, para cuando vaya a nuestro sistema de salud, esa comprensión ya está aprendida. Facilita a la persona, facilita al profesional, que a su vez va a trabajar esa anticipación de la misma forma, ¿no? Es importante puntualizar también que cuanto más estandarizado está, ¿no?, la, lo que son los pictogramas, más facilita la comprensión a las personas. Esa es una de, la, de las claves del proyecto, ¿no? Claro. De que esté estandarizado en todo el servei de salud. Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera.
Clar, tu ets infermera, Cristina, imaginant que fa molt de temps que empatitzaves amb usuaris que els hi costava entendre com funciona el sistema sanitari i supos que volies contribuir a ajudar-los en la teva creativitat, perquè molta gent es bloqueja quan va a un hospital.
Sí. O sea, hablamos de accesibilidad y hablamos desde el punto de vista de un proceso, que es la guía visual, como que también hablamos de los espacios, ¿no? O sea, es un mundo muy muy amplio en el cual estamos muy concienciados, y sabemos que dentro de un hospital o de un centro de salud existe mucha vulnerabilidad, ¿no? Es muy hostil y por eso queremos facilitar estos recursos para que la persona pueda ir mucho más tranquilo, porque cuando comprendes bajas el umbral de ansiedad, la colaboración es mayor y es un feedback, ¿no? Se trata de facilitamos a los profesionales, facilitamos a los pacientes, es un bienestar común, conjunto.
També volen saludar el senyor Gabriel Rojo, que també és infermer i que solen telefonar quan hi ha una iniciativa d'humanització, que jo crec que és important, perquè a més, senyor Rojo, bon dia, proporciona una major autonomia, no és vera?
Buenos días, así es. La verdad es que dentro del programa Entenme, cuando lo pusimos en marcha, ya anunciamos de que una nueva sanidad era posible, de que habíamos aterrizado en el futuro y que vendrían muchas nuevas herramientas después de este protocolo. Y la guía visual viene a reflejar eso, una nueva manera de hacer las cosas, de una nueva manera de comunicarnos y de que los pacientes se puedan comunicar con nosotros de manera estandarizada, como bien decía Cristina, en toda la comunidad. Y eso es lo que ha sido un poco pionero, que hemos pasado de iniciativas puntuales en una UCI o en un servicio de urgencias a desplegar toda la herramienta con todo ese potencial visual y digital para todos nuestros usuarios al mismo tiempo. De hecho, ya hay comunidades autónomas que se están poniendo en contacto con nosotros para que se la podamos trasladar y permitir usarla.
Per tant, és una idea que volen copiar altres comunitats, la qual cosa és positiu. Senyor Rojo, hi ha part de la societat que no se n'adona que tenim una part de la població que efectivament li costa comprendre les coses?
Sí, totalmente. Cada vez intentamos llegar más lejos a solucionar esto, pero claro, tenemos pacientes con ciertas limitaciones por su patología, con trastornos degenerativos, incluso personas mayores que por el simple hecho de envejecer tienen esa dificultad cognitiva de poder comunicarse o de poder comprender, y todas estas herramientas al final vienen pues a hacer esa devolución de derechos en que puedan transitar por el sistema sanitario de una forma uniforme, igual que si no tuviesen ningún tipo de problemática.
Xerrant de persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb trastorn del neurodesenvolupament, malalties neurològiques, malalties de salut mental. Com m'ha dit vostè, senyor Rojo, va ser molt emotiu quan va presentar el protocol Entenme a Son Espases. I aquesta iniciativa, com està rebuda? Quins inputs li arriben?
Pues la verdad es que estamos muy contentos porque tanto del protocolo Entenme podemos ver cómo cada vez son más usuarios los que se van dando de alta. Seguimos utilizando como la entrevista de hoy a modo de altavoz para aquellas personas que cumplan los requisitos, consulten con su médico, que se den de alta porque es una manera importante para que el sistema los pueda tener identificados y seguir desplegando herramientas como es la guía visual para poco a poco ir haciéndoles la vida más fácil dentro del entorno sanitario. Bastante tienen con la patología que sufren, bastante tienen con como decía Cristina, en enfrentarse con un medio hostil como es los sistemas de salud. Entonces, nuestra labor es humanizar todo esto, intentar que el paso por el sistema sea lo más cómodo, lo más accesible y como no, lo más humano.
Senyor Rojoman, com es farà per implementar de manera òptima aquesta guia? La trobarem, finalment, a tota la sanitat pública, a tots els hospitals? Crec que han involucrat fins a 14 associacions.
Así es. La hemos desplegado ya en formato digital. Está en nuestra web. Cualquier usuario puede acceder a ella. Hemos hecho cartelería, que va a estar en desplegables en cartelería por todos los hospitales, pero no solo los hospitales, porque estos usuarios también van a atención primaria. Uh-huh. Entonces también la tendrán a su disposición en atención primaria. Casi todos los usuarios hoy en día van con un dispositivo móvil, por lo que podrán escanear el código o descargarla o incluso acceder a través de la web de LibSalud. Entonces, al mismo tiempo, los profesionales sanitarios pueden hacer exactamente lo mismo. Si el usuario no la tiene, descargarla o abrirla en cualquiera de los dispositivos digitales. Así que con su presentación ayer y con su puesta en funcionamiento, lo que hemos hecho es darle uniformidad y que se despliegue por toda la comunidad autónoma al mismo tiempo, atención primaria y todas las gerencias. Uh-huh. Incluso en ambulancias también, porque en el 061 también pueden hacer claro. Uso de ello.
I de moltíssimes gràcies a l'infermera creadora i coordinadora de l'edició de la guia, Cristina García Corbillo, enhorabona.
Nada, un plaer.
I també agraïm, com no, la intervenció del subdirector d'Humanització del Servei de Salut, Gabriel Rojo. Fins una altra.
Muchas gracias. Un día.
Gracias. Buenos días.
Canviant de contingut, perquè volem xerrar-vos de la setmana en aquest informatiu sanitari d'higiene de mans, perquè és tan important i famosa que es va fer durant la pandèmia, però és que la veritat és que ja fa més de 6 anys i convé, de tant en tant, recordar avui que perquè dur les mans netes evita contagis i propagació de virus, i és una cosa que ho hem de repetir com un mantra. A més, dia 5 de maig, és a dir, en només 3 dies, se'n celebra el Dia Mundial.
Efectivament, Carlos, dia 5 de maig és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. La campanya de l'Organització Mundial de la Salut d'enguany ens recorda un missatge claríssim: l'acció salva vides. L'Hospital de Manacor va rebre l'any passat la distinció, l'excel·lència europea a la higiene de mans 2025, promoguda per l'OMS.
Sí, és una notícia que ja van donar en aquest programa, és que la unitat de control d'infecció hospitalària, formada per dues infermeres, una d'elles, la nostra protagonista d'ara mateix, que és Ana Maria Pou, i tres tècnics en cures auxiliars d'infermeria que treballen en coordinació amb els serveis de farmàcia hospitalària, microbiologia i medicina interna, com dèiem, van ser guardonats a nivell europeu amb aquesta distinció per l'estratègia desenvolupada per aconseguir i reduir la incidència de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària al centre hospitalari i garantir la seguretat.
L'Hospital de Manacor s'hagué de sotmetre a una complexa auditoria dirigida pel professor Didier Pitet, director de formació del programa de control d'infecció de l'Hospital Universitari de Ginebra, i el professor Andreas Wittmer, subdirector de la secció de malalties infeccioses i epidemiologia hospitalària de l'Hospital de Basilea. Juntament amb l'acompanyament de l'empresa Vibrown, en aquesta auditoria s'analitzaren les tècniques i coneixements d'higiene de les mans aplicades a la UCI de l'hospital i a totes les plantes d'hospitalització amb entrevistes amb pacients i professionals.
Recordem el Premi a l'Excel·lència Europea en Higiene de les Mans 2025 es va tenir en compte l'atenció transversal que presta l'unitat de control d'infecció, com estem comentant, hospitalària a la resta de serveis. Per aprofundir una mica més, conversam ara amb l'infermera de l'Hospital de Manacor, Maria Pou. Molt bon dia, Maria, gràcies per participar un dia més en el nostre programa, perquè no és el primer pic. Com està?
No sé si bon dia a tots.
Bé, mirem el calendari, Maria, i dimarts que ve és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Què està previst a fer als hospitals i centres de salut de les illes, per exemple, a Manacor, amb vostres infermera?
Anem a Manacor, farem la quarta edició de l'Escape Room, que és una manera que intentem de fer més lúdic l'aprenentatge de les recomanacions de SOMS per fer higiene de mans, a part de tenir paradetes i fer diferents altres activitats i sessions generals referents al tema.
Mm-hmm. Com a infermera, com a sanitària, com a expert en higiene de mans, per fer un missatge de servei públic a la nostra audiència, als oients, per què és tan important un gest tan senzill com és la higiene de mans?
La higiene de mans, a part de com tu dius que és un gest senzill, és econòmic i és essencial. Si ho feim en el moment que toca i és el lloc que toca, protegeix tant a pacients com a familiars i a sanitaris. I cada rentada de mans, per nosaltres, suposa prevenir infeccions i com a conseqüència de prevenir aquestes infeccions suposa reduir la resistència als antibiòtics, que és una altra de les preocupacions que la unitat de control d'infecció ens té en alerta.
Maria, la campanya de l'OMS d'enguany, com dèiem al principi de l'entrevista, ens recorda un missatge molt clar: l'acció salva vides. Sols aplica a centres sanitaris i als professionals sanitaris aquesta acció?
No, més l'OMS enguany també en el missatge seu ja ho deixa clar. Tenir les mànegues és una responsabilitat compartida de tota la comunitat, tant en els centres sanitaris, com a la feina, com a la nostra. És una acció que crea la diferència. Vull dir, rentant molts els mans, ja per l'estil de vida que tenim, no m'ho donem compte que tenim brutes, és una acció que crea la diferència.
Mm-hmm. Quin paper hi tenen les infermeres de controls d'infecció en aquesta acció?
Bé, nosaltres, una de les nostres funcions, formant el personal sanitari, fer observacions en el punt d'atenció dels pacients, reportar dades en els equips i, a part, també fem els protocols, actualitzant protocols en els diferents serveis. Tot això sempre amb les guies de seguretat dels pacients com a punt de mira.
Quin missatge ens havia avui en dia la campanya de l'OMS a tota la població? Ja ho dèiem al principi, que és un missatge claríssim, que l'acció salva vides, no?
I és missatge clar, que és més fàcil i més senzill d'evitar infeccions i mantenir-nos protegits, que no ho hem d'oblidar.
Maria, a veure, hem de recordar, ho hem dit a l'inici de la introducció quan estàvem a punt de conversar.
Ja m'he emocionat i m'he posat molt nerviós.
No passa res. Hem de recordar que l'any passat vau ser premiats per la bona divulgació, sí, de com fer netes les mans. Va ser una auditoria molt complexa?
Sí. Hem de dir que la nostra unitat és una unitat que fa anys que fa feina. Nosaltres som hereves d'una feina que han fet les infermeres de control d'infecció que ens han precedit. És una feina molt invisible que existeix a tots els hospitals, i ni nosaltres, quan Brown mos va dir que podíem ser candidats, ni ens ho creiem, però ens ho vam agafar com que podríem tenir unes dades. La veritat és que va ser complexa l'auditoria, però també vam aprendre moltes coses i va ser com mos va posar una altra vegada les infermeres de control d'infeccions en el punt de mira, i mos va donar una miqueta de reconeixement també a la feina que fem. Ara són molt més visibles, també. I és una cosa que sempre dèiem, és un premi hospital als nostres treballadors, perquè són ells que fan les accions, són ells els que se'n recorden de quins moments, i ho vam fer bé quan en Vídez Pitet va passejar per totes les unitats de l'hospital, entrevistant a tots els professionals sanitaris que trobava i pacients. I és un premi que és del personal, és de l'hospital, perquè també totes les infermeres de les Illes Balears de control d'infeccions se'n poden sentir també propietàries, crec.
Un bon missatge.
Que vagi per elles.
A veure, la darrera. Anem a fer un poquet de pedagogia, encara que sigui ràdio, que no és televisió, que no sabeu. Com se'n renten les mans? Ho dèiem perquè molta gent, jo crec que ho fa malament, ràpid, va un bany, toques bany públic a la porta per sortir. Al final, no saben si realment mos feim netes les mans adequadament. Les tocant per tot, sempre.
Les mans, la millor manera de les mans és, m'han recordat primer banyar les mans, però no fer-nos mal a la pell, primer evitar les mans, primer banyar les mans, com el que fan quan mos dutxem, i vam posar sabó, i hem de fer molta sabonera, i ahir hem d'estar una estona. Amb aigua tota sola no basta. No n'hi ha cap microorganisme que s'ofegui. Mos hem de fregar i mos hem de posar molta sabonera, hem d'insistir en mig dels dits, en els dors de la mà, per les puntes dels dits, i ben aclarides i ben eixutes després, una altra vegada. Val? Final aquests tres passos, perquè te banyes les mans, te poses sabonera, si estàs una estona i te'ls aixugues ben al final de la clarida final, és quan no estàs segur que t'hagis rentat bé les mans i hagis aconseguit llevar tota aquesta flora transitòria que tu has dit, no, toca la porta, toca, perquè nosaltres tenim la nostra flora pròpia. Però sí que és veritat que mos ho quedem passant el dia passant.
Queda clar.
Per tant, un bon rentat de mans en sortir dels banyos, dels teatres, jo m'he tornat una viciosa de mirar quantes dones mos pentinem en sortir del banyo i no mos rentant les mans.
És una grosseria que dic, eh?
Sí,
però és un entreteniment.
És vera. Diuen que Espanya és el país europeu que menys se fa.
Espanya, els teatres, que en teoria hi va gent... Jo penso que en els teatres hi va gent que consumeix cultura. I són 5 o 6 banys. No sé si són una mica irreverent, això que estic dient, però ja ho dic en els cursos de formació.
Que s'obliden.
Mireu, ara vos entreteniu a mirar, estens a la coa mentre espereu, perquè se dona temps d'esperar. Els banys dels homes estan infructuositzats. També això ja aprofita aquest salario i el seu poder. Però aprofiteu per mirar quanta gent fa això. Quanta gent surt del banyo i no s'ha rentat les mans, ja no dic això. Jo dic el que se pugui intentar donar més amb ell o que llavors molt saludant i molt donant la mà.
És vera. Molt bé. Moltes gràcies, Maria Pou, infermer d'Hospital de Manacor, experta en higiene de mans i control d'infeccions. Gràcies, enhorabona pel premi de l'any passat i tindrem en compte les seves aportacions en aquest Dia Mundial d'Higiene de Mans de dimarts. Gràcies, fins una altra.
Vinga, sento vots mans.
Queda dit, ho farem. Gràcies, Maria. Fem una petita pausa aquí a Vida Saludable. Tornem en uns segons amb la doctora Carmen Simón, ginecòloga, xerrant de menopausa.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a IB3 Ràdio, el programa Vida Saludable, referent en salut i benestar a la ràdio pública. Encetant l'entrevista sanitària presencial de la setmana als estudis d'aquí, a IB3 Ràdio, que anirà centrada en una etapa en la vida de la dona, com és la menopausa. Un canvi físic, hormonal, però també emocional.
I per aprofundir una mica més, comptam ja amb tot un expert aquí en presència, com és la doctora Carmen Simón, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Salamanca, on va realitzar el doctorat. Va completar la seva formació en l'especialitat d'obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Universitari de Salamanca. Ha estat professora adjunta de la UIP, a més de participar en la creació de l'assignatura d'obstetrícia i ginecologia.
Posteriorment es va especialitzar en ginecologia regenerativa, funcional i estètica en la Universitat de Barcelona. Ja és aquí amb nosaltres, la doctora Carmen Simón, com dèiem, té consultes en els bases i també consulta pròpia privada. Benvinguda a Vida Saludable. Com està, doctora?
Muy bien, muchas gracias.
Sempre és un gust cíclicament conversar amb vostè i posar èmfasi i valor en aquesta etapa de la vida que jo crec que cal donar-li visibilitat i xerrar-ne. És la menopausa una etapa complicada per la dona, doctora?
Sí, es una etapa complicada. Es cierto que para algunas mujeres es más complicada porque tienen más síntomas y otras lo llevan mejor. Pero siempre hay una serie de cambios que hay que identificar para saber qué es la menopausia la que los está causando.
Si li haguessin de dir, per favor, digui un sinònim o una paraula que defineix que menopausa, seria canvi.
Canvio, efectivamente.
Uh-huh. Com comença la dona a adonar-se'n que la menopausa ja és a tocar, que sembla que ja arriba?
Bueno, pues depende de cada mujer. Antes de la menopausia ya puede haber una serie de cambios, cambios en el ciclo menstrual, cambios en las emociones, a veces la etapa antes de la última regla que se llama de transición a la menopausia es donde puede empezar a haber sofocos y son cambios a veces más llamativos, otras veces son más sutiles y hay que saber porque hay muchos síntomas de la menopausia que la mujer no atribuye a que sean cambios hormonales y que le pueden estar afectando y hay que saber si esos cambios se deben a los cambios hormonales.
Doctora, i quan xerra d'aquests símptomes que moltes vegades la dona no se'n dona compte, a quins símptomes ens estem referint?
Bueno, los síntomas en el ciclo, los cambios en el ciclo menstrual es algo que más o menos pueden irse dando cuenta. Pero hay otra serie de cambios, a lo mejor más emocionales, como por ejemplo un ánimo deprimido, una falta de concentración, falta de memoria, puede haber dificultad para el sueño. La mujer se empieza a encontrar diferente y muchas veces no hay una causa, porque si hay un desencadenante como cambios en el trabajo, un estrés familiar, pues puede ser que los confundamos con esas circunstancias. Pero a veces no hay circunstancias desencadenantes y son cambios emocionales. La mujer se encuentra diferente.
I com s'adapta les dones en aquesta etapa? Generalment s'adapten bé o les costa?
Bueno, depende lógicamente de la intensidad de esos síntomas que tengan. Muchas se adaptan, piensan que es normal, que eso se debe a la edad y a que están en esa etapa de menopausia, y se resignan más que adaptarse. Y hay otras que no se adaptan, que lo pasan muy mal y que no saben que pueden pedir ayuda.
I aquí anem, què pot fer una dona per pair per adaptar-se millor en aquesta etapa de la vida, en la menopausa, en vez de resignar-se?
Pues lo principal en esta etapa es adoptar una serie de hábitos saludables, que eso es para todas las mujeres en esta etapa, que pues es que cambios en la alimentación, ejercicio físico un poquito encadenado hacia la menopausia, que se ha visto que es más el ejercicio de fuerza. Pues hábitos saludables tipo no fumar, no beber, eso en general, un poquito el control del estrés, esos son hábitos generales que todas las mujeres deberíamos empezar a realizar. Pero además, pues hay otra serie de cosas que se pueden hacer, como utilizar tratamientos.
Perquè, clar, ja ho dèiem, moltes dones se resignen i no consulten els especialistes en ginecologia i obstetrícia per la menopausa.
Sí, efectivamente. Creo que cada vez la mujer está más concienciada, se informa mejor y sí que pregunta, porque hay ya un poco más, una cultura un poquito más de información, y la mujer se preocupa más de sí misma y se preocupa más de estar bien. Lo único que a veces se informa donde no toca, y también hay una confusión por las mujeres que se están interesando cada vez más, no saben dónde consultar, están mirando en redes sociales, están mirando a influencers, están mirando a lo mejor donde no deberían, y también tienen un poquito de confusión.
Clar, perquè encara falta pedagogia sobre una pausa, no, doctora? No se'n xerra suficientment, encara que s'hagin fet passes, queda molt de camí per davant, no?
Sí, queda mucho por hacer, tanto en las mujeres, que deberían saber un poquito esta etapa que es natural, qué pueden esperar, pero también a muchos profesionales, ¿eh? Porque actualmente en el día a día veo como algunos tratamientos que yo he puesto, cuando han ido a renovar sus recetas, pues el médico le ha dicho que cómo está tomando eso, que eso es malísimo, que no se lo va a renovar, y muchos tratamientos que se ha demostrado que son seguros, pues se los quitan. Entonces falta pedagogía a las mujeres y a los profesionales.
Diu l'uròleg de 87 anys, Mariano Rosselló Brebrac, que la disfunció erèctil en l'home encara vergonyeix, encara és tabú. Passa això en la menopausa? Encara és una mica de tabú? Encara vergonyeix una mica i la menopausa en una societat tan classista, tan que demanda aquesta cultura per estar guapos i no dir l'edat? Però és un problema.
Efectivamente. Cada vez menos, porque la sociedad teóricamente es menos machista, pero está claro que una mujer ya de cierta edad pierde atractivo, en muchos aspectos. No debería ser así, pero a la hora de encontrar un trabajo en muchos aspectos la mujer es reacia todavía a confesar abiertamente su edad. Le molesta que le pregunten qué edad tiene, y confesar que está en la menopausia es como confesar que ya tiene una edad. Y todavía eso molesta. Cada vez menos, la mujer cada vez está más empoderada y cada vez menos. Pero sigue molestando un poco.
Recordem als nostres oients que estem conversant amb la doctora Carmen Simón, ginecòloga de Son Espasa, sobre menopausa. I arribats en aquest punt, telefonem a Maria Magdalena Julià Català. Ella és vocal de Comares del Coiba per donar visibilitat a l'acompanyament que es pot fer. I, de fet, fa la Comares dels Centres Salut de les Dones quan arriba el moment de menopausa. Bon dia, Maria Magdalena. Com està? Ja fa estona que no xerrava amb vostè perquè han tingut ocasió visurable de telefonar-la més d'un pic. Com està?
Bon dia, moltes gràcies, molt bé.
Sempre ens agrada tenir punt de vistes professionals diferents que portin rigor. Com a comare, com definiria vostè la menopausa?
Bueno, la menopausa al final és una data, no? Vull dir, igual que les dones tenim la menarca, que és la data de la primera menstruació de la nostra vida, doncs també tenim la darrera, no? I se compleix quan tenim un any seguit, no?, sense menstruar, però jo crec que l'interessant és aquests anys previs i posteriors en aquesta data, no?, és a dir, aquesta etapa fisiològica de transició, allò que li deim, que ara socialment s'anomena molt, la perimenopàusia, no?, i tot el que succeeix durant aquesta etapa, no?, aquests canvis hormonals, aquests canvis físics, emocionals, etcètera.
Com dèiem, en aquesta sanitat multiprofessional i multidisciplinària, volem posar en valor la figura de la comare. Com ajuda la comare del Centre Sud a la pacient quan arriba la menopausa?
Bueno, clar, l'atenció primària sempre és com a la primera porta d'entrada, no? I les comares en els centres de salut pues, tenim un poc aquesta accessibilitat cap a elles, no? I, bueno, la primera passa sempre és informar, donant informació. Jo crec que les dones quan saben i entenen el que els hi passa i per què els hi passa, crec que l'evidència és molt més positiva, no?, durant aquesta transició. Assessoram, individualitzam cada cas, escoltam i validant, no?, quines són aquestes necessitats de cada una de les dones, que no sempre són les mateixes, i les acompanyam durant tota aquesta etapa.
Maria Magdalena, i com, de quina manera s'acompanya la dona en aquesta fase tan important per ella?
Clar, el que he dit abans, no? No totes tenen les mateixes necessitats. Llavors, igual que hi ha dones que diuen o expressen que no han experimentat cap símptoma i tenen una bona vivència i una bona qualitat de vida, pues després hi ha pues, les que no, no? Per tant, de manera general, pues, reforçant uns bons hàbits, no? Requeriments nutricionals que molt de pit se veuen modificats durant aquesta etapa, per tant, és un abordatge que també feim. En quant a activitat física, sabem que el treball de força muscular, això s'ha demostrat que protegeix, no?, la salut òssia, per tant, fem molta incidència en aquest punt, assessorament durant la sexualitat o la sexualitat de les dones. I ara començarem, que això s'ha dissenyat una guia juntament amb fisioterapeutes d'atenció primària de Mallorca, que aviat veurà la llum, espero que prest, per fer educació grupal. Per tant, grup de dones saben que funcionen, perquè ho han vist en grups d'embarassada, ho han vist en grup de postpart i criança, i ara s'hi deixa posar en marxa també aquests grups de dones, no?, per fer xarxa amb elles.
I com és la feina multidisciplinària entre els equips de ginecologia, les comares i, com diu vostè, els fisios d'atenció primària?
Pues jo crec que com amb d'altres etapes vitals de les dones, no? Vull dir, les comares estan presents i acompanyant processos fisiològics, ¿vale? I quan hi ha una desviació d'aquesta normalitat, processos de malaltia o casos que no seran tots, no?, que requereixen tractaments farmacològics, hormonals o no, doncs llavors aquests casos es deriven a ginecologia i sempre fent una feina amb equip complementari, com hem fet sempre.
I ja per acabar, com fèiem amb la doctora Carmen Simón, una mica de reflexió social de com ha evolucionat tot. S'ha avançat suficientment en tractar i en donar importància a la menopausa? Sempre he sentit de les nostres predines dir que a la seva època això no s'enxerrava, que la dona ho havia de patir en silenci, que era normal. Hem evolucionat, per sort?
Home, és cert que jo crec que sí que ha hagut un canvi de paradigma en quant a ho deia sa companya, en quant a l'empoderament de les dones, no? I hi ha hagut un augment de la demanda i necessitats que ens reclamen com a professionals sanitaris, no? Aquest darrer any jo crec que hi ha hagut aquesta evolució i crec que això en certa manera ens ha fet posar moltes piles a nosaltres, no? Formant-nos més, investigant, tenir més recursos per poder cobrir, no?, aquestes necessitats de manera òptima. Mm-hmm. Com a societat? Com a societat crec que encara ens queda molt.
Estem lluny.
Vull dir, sí. Tenim, jo crec que tenim la responsabilitat de donar visibilitat i donar suport a aquestes dones que molt de pis no se senten compreses dins àmbits familiars, dins àmbits laborals, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que encara ens queda molta feina per fer.
Sobretot també per les seves parelles, no? Per les seus familiars directes, com diu vostè, perquè la dona pareix que li costa dir l'edat, que sempre és un problema. L'home també envelleix, l'home també té problema, que es, té la seva disfunció, els seus problemes, i hem de normalitzar-ho i donar suport a la dona.
Totalment. És que al final, si elles se senten recolzades, també se vivència millora, per tant, tot lo de més millorarà, no? Vull dir, és un cercle. I jo crec que és important que això ho tinga molt present. Venim de la societat que venim d'aquest masclisme que parlàveu quan he entrat, i això serà difícil de canviar, serà molt progressiu i un canvi molt lent, però espero que anem cap aquí. Vull dir que al final les dones som molt més que una etapa reproductiva, no? Vull dir que molt de pit tenim aquest estigma que, per favor, entre tots hauríem de transformar.
Bon titular per acabar, molt més, i tant que sí. Maria Magdalena Jurà Català, vocal de Comares del COIBA, moltes gràcies per la seva enriquidora aportació. Fins una altra, gràcies.
Moltíssimes gràcies, adeu a vosaltres.
Seguim conversant amb la doctora Carmen Simón, que la tenim aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Man, doctora, quins són els millors tractaments? Es fa molt de màrqueting en la menopausa? Falta evidència científica en tractaments que s'ofereixen actualment?
Sí, la verdad que, claro, cada vez hay más mujeres en menopausia porque la esperanza de vida pues se va alargando, y eso el mercado lo ha visto. Ha visto que hay ahí un foco donde poder vender unos productos, y las mujeres realmente tenían mucho miedo a los tratamientos y han pasado a ahora pues tomar diferentes tratamientos que a lo mejor no tienen el suficiente respaldo científico. Hay tratamientos naturales, suplementos, que a veces ves mujeres que están tomando un montón de suplementos diferentes, que realmente hay que valorar si les están haciendo algún efecto y si son necesarios tomar todos y en cualquier momento y en cualquier dosis. Eso hay que regularlo, pero además es que el mejor tratamiento que hay para los sofocos y para el síndrome genitourinario de la menopausia es el tratamiento hormonal, y eso está demostrado, está avalado, y se ha visto que esos tratamientos no son tan malos como nos habían hecho creer desde hace años. Entonces, ahora el mercado está viendo un lugar donde poder vender productos, y no solo el mercado, sino algunos profesionales que también están aprovechando eso para vender a una mujer una serie de tratamientos que la mujer ha pasado de no querer ningún tratamiento a querer, pues, lo primero que le digan. Entonces, ahí tenemos que ser serios y tenemos que ofrecer a cada mujer lo que necesita, porque, como hemos comentado ahora, no todas las mujeres tienen los mismos síntomas, no todas tienen las mismas necesidades ni las mismas preferencias, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El tratamiento debe ser más personalizado y no con productos que a lo mejor no están avalados. Tenemos muchos productos que están regulados, que se venden en farmacia, tratamientos hormonales, diferentes dosis, diferentes modos de aplicación, por vía oral, vía transdérmica, vía a través de las mucosas, más local. Muchos tratamientos para poder personalizar en cada paciente pues lo que necessita.
De fet, ja ho ha dit vostè al principi de l'entrevista, avui en dia tenim massa informació que de vegades se converteix en desinformació. Ens fiem massa, lo millor, de lo que diu l'influencer de torn, que ens ven un producte que lo millor no està avalat científicament, i no ens fiem de lo que diu el ginecòleg o l'ostetra o la comare.
Las mujeres buscan seguridad en los tratamientos por ese mito que hay de que las hormonas producen cáncer de mama o son peligrosas. Eso se ha visto, se ha demostrado que ya no es así. Incluso la agencia reguladora del medicamento en Estados Unidos, que fue donde se hizo el principal estudio cuya consecuencia fue dejar de dar esos tratamientos, ya ha reconocido el año pasado que la interpretación de los estudios no fue correcta y pidió perdón por haber privado durante tantos años a las mujeres de unos tratamientos que les podían haber beneficiado enormemente, ya no solo para los síntomas de la menopausia, sino a largo plazo, en cuanto al riesgo cardiovascular, la osteoporosis, las fracturas óseas, protección a nivel del sistema nervioso central. Todos esos beneficios se vieron con las terapias hormonales. Entonces, es el tratamiento más eficaz. Uh-huh. Hay otros tratamientos, la mujer busca seguridad y le han vendido también tratamientos con hormonas llamadas bioidénticas o productos naturales, hormonas naturales, cuando realmente natural no hay nada, porque se tiene que procesar todo lo que el origen puede ser natural, pero se tiene que procesar. Y las hormonas bioidénticas, que es una palabra que las mujeres lo están demandando, las hormonas que utilizamos ya, se venden en farmacia, la mayoría tienen hormonas bioidénticas, son las que usamos en la terapia hormonal tradicional. Son bioidénticas, pero son reguladas, están fabricadas en una dosis precisa y con unas pautas, unas indicaciones, unas advertencias que están reguladas. Entonces hay una confusión para las mujeres, quieren cosas naturales, bioidénticas, y realmente no saben lo que estamos poniendo, que realmente ya usábamos hormonas usamos hormonas bioidénticas.
Doctora, el programa Vida Saludable aquí a Vitres Ràdio ens agrada també donar veu als pacients, així que si li pareix incorporar nous testimonis, en aquest cas d'una pacient seva, na Lola. Bon dia, Lola, com està? Gràcies per participar al nostre programa.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bon dia a tots. Bon dia. A veure, com va debutar vostè la menopausa? Què recorda?
Pues yo debuté pues hace 4 años más o menos con los síntomas, pero yo realmente con menopausia, tal y como se entiende, hace 3 años. Y bueno, pues yo empecé a encontrarme, sobre todo lo que notaba era que empezaba a tener problemas de sueño, empecé a tener sofocos, mucho cansancio, me encontraba mal, pensaba, estaba deprimida. Y bueno, hace un año tuve una fractura por osteoporosis, una fractura con un movimiento físico bastante normal, uh-huh. Y ya me asusté y fui a la especialista de ginecología, bueno, fui a la doctora Simón, y bueno, llegué en un estado bastante lamentable, ya te digo, pues entre que estaba deprimida, la fractura, estaba tomando suplementos de estos que dan para la menopausia y no me encontraba bien. Entonces ella pues me propuso la terapia hormonal sustitutiva. Y al principio yo estaba un poco reticente, pero la verdad que estoy hablando como paciente, porque yo también soy médico, y bueno, me puse en sus manos, confié plenamente, y la verdad que en 4 semanas mi vida cambió completamente.
¿En 4 semanas?
¡Wow!
En 4 semanas, sí, de empezar con el tratamiento a dosis baja, y la verdad que a la dosis que me recomendó ella, y la verdad que estoy muy contenta. Ha pasado un año y mi vida ha cambiado completamente. Así que, no sé,
Lola,
duermo mejor, claro. No tengo los sofocos.
No me lo voy.
Ya no estoy deprimida, estoy súper contenta, tengo mucha energía y simplemente con esto, o sea, no me estoy tomando nada más.
Lola, li faré una pregunta un poc personal de lo que xerràvem abans de que entrés vostè a la cridada telefònica. Vostè m'ha dit que és metge.
Sí, además.
I justament xerràvem ara amb la doctora Simón de la reticència de les dones a prendre la teràpia hormonal substitutiva.
Sí.
Vostè, sí. Tenguent informació i siguem metge, és a dir, el mal que ens fa de vegades la desinformació, no és així?
Sí, sí, exacto. O sea, yo la verdad que no entiendo esta desinformación, porque todo viene desde hace más de 20 años y ya desde hace mucho tiempo han cambiado los estudios, o sea, el estudio aquel que se hizo en el año 2002, que los resultados fueron, digamos, la voz de alarma y por el cual se cambió toda la terapia para todas las mujeres menopáusicas para aquel entonces. Ya se ha visto que eso no es así y que ya han pasado 20 años y ya se han hecho muchos estudios y bueno, y realmente ese miedo se tiene que empezar a quitar porque hay mucha mujer que no lo conoce el tratamiento y los beneficios que puede tener. Yo además tengo una fractura por osteoporosis, que es que no solo es el riesgo de cáncer, es que también tus huesos se quedan sin estructura, sin calcio, y te puedes romper, como yo, claro, hace un año, la columna, sin saberlo, y sin ningún tipo de... Vamos, es que yo no tenía conocimiento de esto.
Jo crec que no ens dona molta informació, ja que tenim aquí la seva doctora. Mà de metges, mai millor dit, en 4 setmanes la va recuperar. Què ens pot dir, doctora?
Pues que esto es muy frecuente. Es, bueno, no una fractura, uh-huh, pero, no es tan frecuente, pero es frecuente que las mujeres puedan tener síntomas, estén aguantando cosas naturales, cosas que han visto a lo mejor en una vecina, o no es el caso, pero hay mujeres que hacen eso. Y cuando le ofreces la terapia, pues son reticentes. Uh-huh. Y la verdad que a mí me parece muy gratificante cuando le explico, pues, a las pacientes los beneficios, los riesgos personalizados, porque no todo es para todas. O sea, hay que saber qué riesgos tiene, hay que hacer una buena anamnesis, o sea, preguntar sus antecedentes, qué patologías. Por eso tiene que ser una persona que conozca estas terapias, estos tratamientos, para poder darle la que corresponde a cada mujer. Y después hay que utilizar las dosis adecuadas, que en casos de que haya habido, pues, una fractura o tal, tienen que ser dosis más altas, ¿vale? Se empieza con dosis bajas, pero luego hay que ir subiendo, intentando, pues, esas reticencias, poder superarlas. Y una vez que ves los beneficios, para la mujer es que cambia mucho, la que lo necesita y, uh-huh, lo usa, ve ese cambio, esa mejoría, y claro, para el médico también es muy gratificante. A mí esta parte de la medicina me ha aportado también mucha satisfacción, porque veo mujeres que vienen, pues, mal. Han hecho, pues, el primer escalón de tratamiento, hábitos saludables, tal, y luego hay que poner un tratamiento muchas veces, y ver esa mejoría, pues, a mí me resulta muy gratificante también como médico.
Que declaro d'acomiadant a Lola, perquè estem immersos en aquest pont de maig i crec que agafa un vol en breu. Lola, pacient, doctora, sí, gràcies per, sí, el seu testimoni, que tingui bon viatge, i enhorabona, perquè la veiem feliç,
gràcies,
i ens agrada,
sí,
molt.
Sí, estic molt, molt millor. Moltes gràcies a tu.
Gràcies, també. I fins una altra.
Vinga, adéu.
Fem una petita aturada i ja entrem en el recte final del programa Vida Saludable. Seguim conversant amb la doctora Simón sobre menopausa.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte. Queden només 6 minuts, recte final del programa. Laura.
Així és, Carlos. Home, doctora, quin paper juga la parella en aquest procés de la dona?
Pues las mujeres que tienen pareja, pues tienen pues ahí un respaldo o todo lo contrario, ¿vale? Es verdad que el hombre, pues no sabe, si no lo sabe la mujer, ¿cómo lo va a saber el hombre? Pero es que el hombre no sabe por qué le está pasando eso a su pareja, y muchas veces, pues, falta un poco de comprensión. Sí que es verdad que cada vez hay más información, y la pareja, pues cada vez está más integrada en este proceso, pero todavía falta mucho, porque a las consultas viene la mujer sola, no viene con la pareja, y es algo que podríamos ir también modificando y cambiando. Hay una parte en la menopausia que, aparte de los sofocos, y incluso en mujeres que no tienen síntomas, o ellas piensan que no tienen síntomas porque no los atribuyen a la menopausia, hay una parte que es el síndrome genitourinario de la menopausia, que es por el déficit de estrógenos a nivel del área urogenital, que es progresivo. A veces no da síntomas, pero no es como los sofocos, que pueden ir mejorando con el tiempo, sino que esto es una afectación que es más progresiva por el déficit de estrógenos, que se atrofian las mucosas, la mucosa de la vejiga también, de la uretra. Entonces da una serie de síntomas como sequedad, dolor con las relaciones, sangrados, bueno, una serie de síntomas que influyen mucho en la vida íntima de las parejas. Entonces, al haber molestias y no querer tener relaciones por esas molestias, ese síndrome va empeorando. Y claro, eso afecta enormemente a la relación de pareja. Y eso, junto con la disminución de la libido que puede haber también por el disminución de las hormonas, pues lógicamente afecta mucho a la vida de pareja.
I en quant a l'edat estàndard, que comença una dona a la menopàusia, és sempre la mateixa o oscil·la segons la dona?
És molt variable. És molt variable. La edat mèdia de la menopàusia en Espanya és de 51 anys aproximadament. Però és normal una menopàusia entre los 45 i los 55. Una mujer con 45 anys que deja de tener la regla, pues es probable que ya esté en la menopausia o en perimenopausia. O sea, 45 para estos tiempos que corren es una mujer muy joven. Entonces, sí, no sería una menopausia temprana ni una menopausia precoz a los 45 años. Una menopausia precoz sería menos de 40. Entonces,
que també existeixen.
Que també hi ha.
Pocs casos, però
sí,
també deuen existir.
Se llama insuficiencia ovárica prematura, ¿vale? Y sí, hay casos que hay que tratar. Esto sí que hay que poner tratamiento hormonal, sí o sí.
I afecta si una dona va tenir la menstruació de més joveneta o no té per què, no té res que veure això?
Bueno, puede tener una cierta influencia, pero lo que más influye es un poquito la herencia familiar. O sea, si tu madre ha tenido una menopausia muy precoz o temprana, pues es muy probable que tú también vayas a tener una menopausia similar. Si fue muy tardía, a los 52, 53 años, pues seguramente o muy probablemente, pues tú también. Es un poquito familiar. Ahí sí que hay influencia.
Bé, doctora, vostè s'ha especialitzat en casos de menopausa de dones amb antecedents patològics, també supervivents de càncer. Com són aquestes pacients? Tenen necessitats diferents?
Pues sí, bueno, tienen un proceso, bueno, esto es una consulta que tenemos en Son Espaces, que es de menopausia patológica, mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama, otros tipos de cánceres, ginecológicos y no ginecológicos, donde hay mucha reticencia por parte de los profesionales a poner tratamientos, mujeres que se les ha provocado menopausia quirúrgica después de endometriosis muy profundas, muy graves, bueno, mujeres jóvenes con insuficiencias ováricas prematuras, todo ese conjunto de mujeres que necesitan tratamientos. Y sí, lógicamente tienen necesidades diferentes, porque ya vienen emocionalmente con un proceso encima que se ve agravado por los síntomas de la menopausia. Y muchas veces sobreviven al cáncer, como es cada vez más habitual, pero esa parte de cómo sobreviven, esa calidad de vida después, a la hora de tener relaciones, a la hora de su vida con sus parejas, todo eso hay que tratarlo también. No se puede, ¿vale? El objetivo fundamental es curar el cáncer, pero el reto es cómo mejoramos después la calidad de vida de estas mujeres después de haber sobrevivido al cáncer. No hay que olvidar esa parte. Cada vez hay mujeres más jóvenes que sobreviven al cáncer y que les quedan muchos años por delante, y hay que pues darle la oportunidad de llevarlo, pues
una buena calidad de vida.
Efectivamente.
Doctora Carmen Simón, ginecòloga de Son Espasa i en consulta pròpia, experta en menopausa, gràcies un dia més per estar al nostre programa Vida Saludable i fins un altre. Sempre és un plaer conversar amb vostè. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Bon cap de setmana de pont, Laura, el que queda. Gràcies. Torna la setmana que ve.
Són les dues.